Benvinguts a l'Internauta, un programa de VilaWeb i la Universitat Oberta de Catalunya.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que es va inventar Jordi Vendrell el 1995 a la sintonia de Catalunya Ràdio per parlar d'internet i del que fa la gent amb internet i amb la tecnologia. Cremades les falles i arribada la primavera, per tant, així estem per seguir parlant a través de VilaWeb, www.vilaweb.cat, on pengem el podcast, i també a través de les emissores de ràdio que arreu del país repeteixen aquest programa, per seguir parlant de tecnologia i del que fa la gent amb la tecnologia. I una de les coses que fa la gent amb la tecnologia és revoltar-se, i de quina manera. Especialment en el món àrab. Com sabeu, les revoltes àrabs en les revoltes àrabs hi va jugar un paper determinant la xarxa, i tenim la sort que l'Ali Sant Diumenge, una veterana periodista que ha col·laborat en moltíssims, ha treballat en moltíssims mitjans del país i de fora i que ha viscut a El Caire, acaba de traure a La Magrana, ja podeu córrer a comprar a la llibreria el llibre, Guerrillers del Teclat, la revolta dels bloggers àrabs des de dins, un estudi realment molt aprofundit sobre el que ha passat allà. Lali, benvinguda.
Hola, gràcies.
I encantats de tenir-te i de que ens expliquis tot això, perquè realment va ser un punt fascinant, va ser un dels moments que realment van creure que internet podia canviar el món. També amb nosaltres Ismael Peña, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, i també persona que ha parlat molt, que ha escrit molt sobre aquests temes. Benvingut, Ismael.
Hola, què tal?
I com sempre, com cada setmana, a l'altra banda dels vidres, el Jordi Carreño i el Martí Crespo. Martí, com estàs?
Bé, encara cremant falles, jo.
Encara estàs cremant falles? Sí. Doncs ja no queda ni la burumballa. Amb tots ells farem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
El llibre de l'Ali Sant Diumenge, Guerrillers del Teclat, a Edicions La Magrana, és un recompte molt personal també, perquè ja hi va viure molt de temps al Caire, i em fa gràcia que una de les primeres fotos que veig ja amb Manal Hassan i a la Abd el Fattah en un bar del Caire, dic que em fa gràcia perquè van ser a Barcelona fa molts anys, vam estar parlant amb ells, i recorden molt bé que tenien un to que a mi em va estranyar molt, perquè eren molt optimistes pel que feia a l'impacte de la tecnologia i molt pessimistes pel que feia a l'evolució del país. Continuen tenint problemes, perquè
molts. Documentava abans que l'Alà ha estat ara a la tardor passada, va estar un mes i mig llarg, a més esperaven la seva primera criatura i va néixer mentre ell estava detingut per la Junta Militar, i ara està sent investigat en un procés militar, diguem-ne. O sigui que continuen. I diu, home, ara que Mubarak ha caigut, que tornis a les teves presons, és com una mica fort.
Bueno, també demostra que la gent seriosa té problemes sempre.
Sí.
I que no pot ser. Comentàvem que precisament les revoltes àrabs, primer Tunísia, però jo crec que sobretot Egipte, no? Que va ser el moment en el qual molts van quedar fascinats. Sí, a la redacció recordo que estàvem constantment mirant les pantalles, tota mena de pantalles, tot el que estava passant, i fins i tot la sorpresa de quan van desconnectar internet, que no sabíem que això es podia fer, pensàvem que era impossible. De fet, va ser impossible, perquè al cap de dos dies van tindre que connectar-la, no? Però clar, aquella revolta en primera mà, viscuda en primera mà com la vas viure tu, segurament devia ser molt més impressionant encara.
No, però Vicent, jo no hi era.
Tu no hi eres abans.
Jo havia tornat al Caire i la vaig viure, interessant per nosaltres, la vaig viure via Facebook.
També virtualment, és veritat.
Virtualment amb ells.
És veritat,
o sigui, molts d'ells em van anar informant. No, jo em vaig estar mossegant les ungles aquí a Barcelona, terriblement. El que passa que vaig viure tots els precedents, vaig parlar amb alguns d'ells abans de començar de la manifestació prevista pel 25 de gener. O sigui, vaig viure tot el meu... des d'aquí a Barcelona, però potser una mica més implicada pel fet, doncs, que ja ho seguia online, etc.
Tu estàs d'acord en que realment internet va ser un dels factors determinants? Evidentment, el factor determinant sempre és la política, la pobresa, la repressió, si no, no s'expliquen les coses, no?
Sí.
Però sense internet hauria hagut aquesta revolució àrab, ni que siga interrompuda que hem viscut?
No, interrompuda no, en continuació diria jo. No, jo penso que no, que sí, potser que l'hauria hagut, però no tan ràpid i no en aquest moment. I quan dic internet no em refereixo a internet durant la revolta, sinó des de l'arribada d'internet a la regió, que és una mica... O sigui, jo el llibre el que faig és començar amb l'arribada d'internet a la regió, a partir del 95, en funció dels diferents països, fins a la caiguda de Mubarak. Evidentment, internet va tenir una importància molt gran a la revolució egípcia per la coordinació, l'organització, la mobilització. Però jo crec que la feina de tots aquests nois digitals, d'aquesta generació digital des del 2004, ha estat fonamental per crear aquesta cultura de politització, de mobilització, a veure, no, un dels elements, evidentment, no l'únic, que ha permès arribar fins aquí. O sigui, crec que, per resumir, que no hauria passat ara ni tan ràpid.
Recordo que em comentaven en aquella època que la seva feina era subvertir el llenguatge oficial, no?
Sí.
Que comentaven que el llenguatge molt ampulós que s'usava... Recordem, perquè potser alguna gent no n'és conscient d'això, que un personatge com Mubarak, que era membre de la Internacional Socialista i es presentava davant el món gairebé com un demòcrata, vull dir que
sí,
no era aquella cosa tan senzilla d'identificar el dolent molt fàcil d'identificar, no? I que evidentment Egipte és un país molt complicat, amb moltíssimes tecles de tot tipus, problemes amb minories com els coptes, el tema d'Israel que sempre està pel mig, etcètera. No era una situació senzilla, i deien que els blocaires, la gran feina que van fer va ser subvertir el llenguatge, no? Proposar un relat diferent sobre Egipte.
Un relat diferent, amb un llenguatge diferent. Ja anar, o sigui, per exemple, els blocs escrivíem amb el dialecte àrab que s'utilitza a Egipte, no amb l'àrab clàssic que utilitzen els mitjans, i sobretot combatre la propaganda, efectivament, i el discurs del règim, tant per l'exterior com per l'interior. Per exemple, hi havia blocs en anglès i blocs en àrab, i alguns m'havien dit, és que a vegades ho fem expressament, o sigui, necessitem tant que aquesta informació arribi a l'estranger com que arribi entre el país. El cas més bèstia, per això, en aquest sentit, d'aquesta lluita per la informació, pel control de la informació i per explicar la veritat, és Tunísia, per això, perquè el Ben Ali va ser molt més censurador i molt més hàbil a l'hora de vendre el seu règim com també un país molt menys complex, també és cert, que Egipte. O sigui, gran part d'aquesta feina ha sigut això, i trencar tabús. Per exemple, un dels casos paradigmàtics dels bloggers egipcis és la tortura. Com van parlar i com van posar sobre la taula un dels grans mals de l'Egipte de Mubarak, que era un estat policial, que és la tortura i la impunitat policial.
A tu t'he aixafat, jo com m'emociona amb la política internacional, perquè era el meu món d'abans, cada setmana el Martí fa una introducció, i ara te l'he aixafat perquè m'he llançat en picat, però no sé si vols afegir alguna cosa.
No, bàsicament jo continuaria, diguem-ne, el debat, i bàsicament sobretot això que ara parlaves del tema de la tortura, no? És un... Alguns dels passatges o fragments d'aquest llibre són bastant durs, explicant doncs això, no? Com la repressió ha estat duríssima, però clar, sorprèn, no? Sorprèn, diguem-ne, potser no sorprèn tant, però vaja, que al cap d'un any, diguem-ne, d'aquestes revoltes continuï havent-hi, doncs, blocaires perseguits, però en aquest cas ja no per Mubarak, en aquest cas Egipte, sinó doncs, per la Junta Militar. Això, hi ha alguna manera de canviar-ho?
Bueno, no ho sé, però sí. O sigui, hi ha una certa decepció respecte al que està passant ara. És cert que és una transició, i una transició són molts anys i molta feina, vull dir que no es pot valorar encara com estan...
Que ens ho expliquen a nosaltres.
Va, exacte, és que sempre ho dic, i aquí el Franco va morir al llit, vull dir, no, ho dic perquè a vegades hi ha comentaris molt escèptics, vale, de, ui, sí, molta revolució, però les coses estan malament. No, les coses estan anant i ja veurem on ens porten. És cert que, per exemple, la gran feina dels blocaires i dels revolucionaris de Tahrir, que ara ja no són blocaires, i ara ja els considero truiters o el que vulguis, és precisament lluitar contra la junta militar i que cedeixi el poder a una autoritat civil. I han anat aconseguint coses. El que passa que a vegades és costa de percebre. Per exemple, al final les presidencials seran ara a finals de maig o juny, quan la Junta Militar les volia fer el 2013. Per tant, han anat aconseguint coses. El que és terrible, i no és el cas dels blocaires detinguts, que ells són com un símbol, però és que hi ha més, entre, es calcula, unes 15.000 persones civils que estan sent processats en tribunals militars per fets tan simples com temes de llibertat d'expressió o de protestar al carrer. I això és el que és. O sigui, la Junta Militar està cometent crims. passar a comptes. No sembla que tingui intenció de fer-ho, no? O amb les dones, com amb la Sabina i Ibrahim, els temes del test de virginitat, etc. O sigui, hi estan havent molts abusos que teòricament no s'haurien d'haver produït en una era postmovara, postrevolucionària.
Mm. Però aquestes coses passen quan hi ha transicions que no les acabes de rematar, com va ser el cas, i que segurament era molt difícil rematar-les. Perquè, clar, ara parlem amb una certa tranquil·litat, però la tensió d'aquells dies, aquelles entrades amb camells a la plaça matant gent, realment no estem parlant d'una cosa que sigui manifestacions i concentracions, estem parlant de coses bastant més grosses. N'hi ha un factor que companys periodistes de per allà sempre m'han explicat que també va ser molt determinant, no sé tu com ho veus, que era la interacció entre blocaires i tuitaires, efectivament, i facebucaires, perquè el Facebook,
sí.
El Facebook va ser molt més determinant, segurament, que cap altra cosa, aquells dies concrets. Sí. No la complicitat, però sí la correlació entre això i les emissores de televisió, especialment el Jazeera. No? Com van viure en paral·lel i com es retroalimentaven els uns als altres. I com allà on no arribaven uns, arribaven els altres.
Això ha sigut així durant tot aquest període una mica, eh? O sigui, en els anys precedents. Però sí, va ser molt important. El Jazeera va esgarrapar, ja va obrir moltes fissures al control de la informació en el món àrab, i després els blocaires van... Hi ha qui els ha qualificat dels fills del Jazeera. Ho trobo potser exagerat perquè són àmbits diferents. Per exemple, els blocaires reivindicaven, sí, però respecte al Jazeera nosaltres interactuem, que el Jazeera no interactua amb l'audiència. Però va esgarrapar molt i va obrir molt. I durant les revoltes va ser determinant. Per exemple, en el cas de Tunísia, que el Jazeera no hi va poder entrar fins al 3 de gener i via la frontera de Líbia, o sigui, clandestinament, els blocaires, que eren molt potents a l'exili, es van dedicar a recollir tota la informació que arribava al país per distribuir-la al Jazeera. Des del primer moment va estar emetent YouTubes, per exemple, bueno, que els penjaven a Facebook, sí, els vídeos, no a YouTube, no? Va estar emetent vídeos i era una mica la via era aquesta, perquè el Jazeera no podia entrar a Tunísia. En el cas d'Egipte els hi van tallar també les emissions, ho feien, us recordeu, el plano de Tahrir?
Sí.
Però sí que hi ha hagut aquesta, i el Jazeera sempre ha estat molt sensible a tots els ciutadans periodistes digitals, per dir-ho d'alguna manera.
Jo crec que el cas del Jazeera és important en aquesta figura del periodisme ciutadà, però més que periodisme ciutadà potser l'informador ciutadà. No tant sentit de reporter o de elaborar la notícia, sinó de donar informació. Llavors, allò de tenir, que a més no podia perquè estaven a Qatar reclosos al Jazeera, poden tenir aquest reporter de peu de carrer, que és tothom que té una càmera de vídeo, una càmera de fotos dintre del telèfon, pot fer la foto, pot fer el vídeo, pot pujar-lo, i llavors és el Jazeera la que ho retransmet a tot el món. A mi una cosa que m'agrada sempre puntualitzar és que jo mai he vist les revoltes àrabs com unes revoltes populars. Crec que han estat sempre molt d'una elit dels països, tant d'Egipte com de Tunís, sobretot d'Egipte. I la revolta popular, en el cas d'Egipte, jo crec que va ser clarament als Estats Units. És a dir, va ser el poble dels Estats Units el que realment va donar molt de rebombori, no? Llavors, alimentat per tots els mitjans que venien del Jazeera ben traduïts a l'anglès, perquè sí que hi havia gent que podia, en el cas teu, no? Per exemple, podia interactuar amb ells, doncs, en francès o en anglès o en àrab. Molta gent podia rebre aquesta informació a través del canal en anglès al Jazeera, que pràcticament s'estrena llavors, i llavors demanen a la senyora Clinton que actuï. I m'agrada molts cops també pensar que en Mubarak cau, no per la força que ve de sota, però sobretot quan la senyora Clinton diu, doncs mira, ja no ets dels nostres, t'abandonem, i llavors és quan realment es debilita i cau, no?
S'enfadaria molt amb tu, amb aquest anàlisi.
Sí?
Enormement.
No dic que no tinguin el seu paper, sinó dic que hi ha una gran cadena de transmissió.
Cadena de transmissió, però jo crec que estem, en aquest cas concret d'Egipte, estem sobrevalorant molt el paper estranger, el paper internacional. És veritat que Egipte, com deies tu, té el problema d'Israel i aleshores sempre ha estat una víctima de la geopolítica. Els Estats Units van trigar molt i massa.
Moltíssim.
Molt, excessivament.
Moltíssim.
Molt. I si llegiu la relació de tuits, hi ha un llibre, jo he fet aquí un petit recull al final del llibre dels tuits d'aquells dies, però si llegiu aquest llibre també, no sé si ho recull aquest llibre, els tuits de Tahrir, els tuits contra els Estats Units dient, bueno, què passa, van ser, i aquests sí que eren una èlit, classes mitjanes, connectades i tal, Sí que va ser una revolta popular, totalment popular. Va haver milers i milers de tota classe i condició al carrer.
Al carrer sí.
Sí.
Però en els carrers digitals
sí.
És un 10%. És a dir,
no,
la penetració d'internet...
Era molt alta, era molt alta.
És un 20% la penetració d'internet a Egipte i estem parlant d'un país de 80 milions i a més jo hi he estat. Tu no saps les connexions pirates que hi ha. És que no saps les connexions pirates.
A veure, explica'm això de les connexions pirates.
Comparteixen ADSLs a edificis sencers. Tècnicament, jo hi ha moltes coses que se m'escapen. O sigui, jo veig el resultat, però no sé explicar el procés. Mm-hmm. Val? I això em passa, amb, per exemple, amb estratègies dels activistes digitals per esquivar la censura. Mm-hmm. Se m'escapen. Veig el resultat, però no,
sí, la
no estic formada
no saps,
per saber-ho. Hi ha els cibercafès, són els més econòmics del món àrab, o ho eren. Jo els feia servir molt, per exemple. Estan així plens. N'hi ha per tot arreu, no t'ho pots imaginar. I després, per exemple, nosaltres tenim un amic que és taxista, que quan jo hi era, doncs, ells em portaven, no? I ens hem fet amics i tal. Doncs viu en un edifici prop de les piràmides i tots estan connectats amb una sola connexió. Fan servir tots la mateixa connexió. És a dir, hi ha moltes possibilitats d'accedir a internet. I després la internet, aquest boca a boca, boca a orella viral, és un boca a orella viral que també passa al món real.
Exacte.
Vale? De pares a fills, a avis, etc.
Jo, de fet, recordo que a mi em va impressionar, no sé si tu recordaràs, Martí, que vam estar buscant, quan va començar Tahrir, ho dic perquè les xifres a mi em sonen diferents. És a dir, quan va començar Tahrir, vam estar buscant quin nivell de connexió tenia Egipte, no? Per saber fins a quin punt allò era seriós, diguem-ho així, no? I em va impressionar molt que les xifres al conjunt del país eren el 20%, però al Caire eren el 50%.
Bueno,
la meitat de la població del Caire tenia accés a internet. Mm. I clar, aleshores sí que estem parlant d'una força tremenda. Perquè clar, vol dir un de cada dos habitants té accés a internet i a l'altre li ho compta.
Sí.
No? I si a més li poses al Jazeera rebotant...
No, i una cosa molt important és que no sé, els mòbils. Mòbils sí. En té tothom. Mòbils sí que en té tothom. Mm. Absolutament. Saps? Que és una altra manera de connexió.
No, jo no volia menys valorar.
No, potser t'he entès malament, eh? Potser
el que vull dir és que, per exemple, comparat amb l'11M nostre, sí? L'11M és molt més digital a Espanya.
Sí.
Realment, no dic que no se surti al carrer, evidentment, també s'ocupen les places, no?
Sí.
Però la proporció, diguem, digital o boca a orella a paper, per exemple, a Espanya pràcticament no es fa servir paper a l'11M. A Egipte es fa servir molt de paper encara, amb material que es fa digitalment, però que després es passa a paper o que es passa per Bluetooth, que és digital però és diferent de passar...
A veure, passar per... Si es passen documentació per Bluetooth?
El Bluetooth evita, per exemple, la censura o fins i tot la vigilància d'internet, perquè clar, passa d'usuari a usuari, de dispositiu a dispositiu.
No? I es passaven materials així?
Llavors, a tot el món àrab o a la Xina, etcètera, diguem, hi ha encara molta pràctica de passar-se molt de material per Bluetooth.
Perquè això sí, pràcticament així ja no ho fa ningú, lo del Bluetooth, no? Ja no ho recordem, però és molt interessant això, no?
Que... No, però se'l passa molt per Facebook, perquè a més el nivell de control, o sigui, Mubarak va tallar internet. Dos dies abans de tallar-lo havia bloquejat l'accés a Twitter i a Facebook, però diguem-ne que el control sobre l'ús dels mitjans digitals del Mubarak era més intimidatori que no tècnic. Així com el Ben Ali era absolutament tècnic, el Mubarak era intimidatòria de trucades, de detencions, de petits arrestos, de segrestos...
El Ben Ali havia contractat els xinesos
per
bloquejar a internet i alguna empresa espanyola que també el va ajudar.
Sí, sí, hi ha molta ajuda exterior. O sigui, les empreses, per una banda, venen material per desenvolupar, per l'altra per censurar-ho. S'utilitza molt, és segur utilitzar Facebook a Egipte, era segur. Vull dir que no hi havia massa... El que sí s'utilitzava poc és Twitter, i Twitter sí s'ha utilitzat molt com a mitjà de coordinació i organització dels activistes, vale? Però que estem parlant de molta gent,
sí.
No pocs, i després per informar l'exterior i per aconseguir suport de el que podríem dir que la blogosfera mundial.
Sí,
no sé.
Per exemple, Twitter, la setmana crítica, la primera setmana, crec que de la zona d'Egipte i Rodalia surten, no sé si arriba al 5% de tuits. La resta són de la resta del món.
Sí,
per això jo volia posar molt èmfasi, diguem, la revolta popular europea o occidental, no?
Per exemple, Facebook, hores abans de ser tallat o de ser capat, diguem així, pel règim, va arribar, recordo unes gràfiques impressionants, es va arribar al pic històric a Àfrica i Europa, és a dir, no havia hagut mai tantes connexions simultànies, tret dels Estats Units, no havia hagut mai tantes connexions simultànies al Facebook en un país com van haver, em sembla que era com 3 o 4 hores abans de que desconnectaren allò, bueno, que desconnectaren, no sé exactament què van fer, però allò que van fer tan estrany que ningú va... I era, i és la referència, no?, del màxim moment de... d'ús de la xarxa.
Mira, aquí tinc en el llibre, perquè aquestes dades jo de memòria són molt dolenta per recordar-les. Mira, usuaris de Twitter, en aquell moment hi havia uns més de 130.000, no arribant als 132, i d'usuaris de Facebook hi havia gairebé 5 milions de persones, no arribaven, eh? Molt, molt. En el cas de quan van tallar va quedar Nur, que és un petit proveïdor d'internet que tenia un 8%, garantia un 8% de les connexions, i jo tinc la sort que una d'aquestes amigues, la Rajda, que surt, tenia aquesta connexió, i aleshores jo vaig poder, només ella va perdre la connexió un dia, vaig estar permanentment, no permanentment, sinó quan podíem, llavors ella anava a les protestes i tornava, i vull dir que hi havia una quanta gent connectada, i per exemple un dels twitters que corria més, dels tuits que corria més és... quan va tornar la connexió o els que tenien Nur, escolta, deixeu els wifis oberts perquè la gent s'hi pugui connectar des del carrer, saps?
Sí, això o sigui, ho recordo molt.
I després va haver molt suport, que és una cosa molt interessant que s'ha parlat poc, és que tots aquests guerrillers del teclat que jo els he dit durant aquests anys han creat unes connexions regionals interessantíssimes, brutals, i n'hi van haver d'altres països que van anar al Caire, van viatjar expressament doncs, per portar als seus col·legues del Caire mòdems per connectar-se a l'antiga o mitjans de comunicació per satèl·lit, etcètera, etcètera. Vull dir que és molt interessant com els... És una de les coses que jo trobo més interessant, com els governs intenten reprimir, però com... No estic parlant de la població, sinó els activistes aconsegueixen guanyar. Jo penso que aconsegueixen, si se n'en surten, sí.
Home, això és el gran canvi, jo crec. Jo crec que una de les grans lliçons, encara esperant a veure què acabarà de passar, però una de les grans lliçons de les revoltes àrabs és que la dificultat de control, malgrat tot, és molt major ara que fa 15 anys. No? És evident que governs que gasten un pressupost molt important en controlar a la població tenen una escletxa, tenen un forat aquí que no saben com fer, que per mi va ser paradigmàtic el tall d'internet. Jo recordo l'estupefacció quan van veure les gràfiques famoses de quan caia el tràfic egipci, pensàvem, però això no es pot fer. Jo recordo la... És que no és possible això, no?
I de fet,
no, però de fet encara no he trobat cap explicació de com ho van fer, perquè van haver d'enviar gent físicament, persones, a desconnectar cables per centenars. És que no sé imaginar-me... O sigui, si jo ara em digueren desconnecta Barcelona, no sé per on es comença, no? Perquè n'hi ha tant de cable que per on comences, no? I realment jo crec que va ser una demostració impressionant el fet de que van haver de reconnectar perquè el país s'enfonsava. No per fer un favor als activistes, no. Ni perquè la revolució hagués avançat, sinó perquè el país no podia viure sense internet. Va protestar. La borsa no funcionava. Inclús expliquen que la mateixa policia del règim tenia molts problemes perquè funcionava molt per internet, no? I aleshores va haver un punt que van tindre que dir, crec que van estar 2 dies desconnectats del tot, i a partir d'ahir van començar a connectar.
4, però aquesta Nur que era la que donava servei a la borsa, precisament.
I jo crec que és molt significatiu això, no? Que sense internet...
I sense telefonia mòbil, també. Ara no ho recordo de...
He vist algun piulet allò d'aquests que reculls amb crítiques a Vodafone, no? D'acceptar, no? Com us deixeu fer això, no? Com feu caure o com capeu ara la comunicació?
Bueno, aquestes empreses ho fan a Londres quan els incidents, diguem, els riots que diuen ells, aquests incidents que es van al Daruix, gràcies Martí, no m'hi ha la paraula, a Vodafone va cedir a la policia totes les dades de comunicacions de tots els seus aparells, provocant també un altre tipus de protesta, no? La dinàmica de les grans empreses suposa que és molt complexa i més en uns països on al final tens dret a existir perquè el govern te deixa existir,
no? El dret.
Que suposa la cosa més complicada,
la revolució,
no?
Per la dignitat que deien també de l'egípcia. Això és molt important,
Sí, sobretot en els països on realment han viscut situacions molt difícils, no? Jo d'Egipte tenia molt la sensació de que era un d'aquells casos d'un país que el país subterrani no tenia res a veure amb el país de la superfície, no? I que el país subterrani era molt ric, a més. Jo crec que es va saber bastir una cultura molt plural, molt, amb trets molt diferenciats i molt propis, no? Que els blocaires sobretot van saber crear, que el País de Dalt ni s'enterava, primer ni s'enterava, quan es va enterar era massa tard, i després jo crec que continua intentant tapar-ho, no? Perquè aquestes dificultats que explicaves que segueixen mantenint els blocaires són clars.
Sí, però els blocaires és un exemple més, és a dir, tampoc s'hauria de centralitzar, és a dir, és un símptoma més de que les coses doncs estan sent complicades, però hi ha molta més gent, hi ha molta gent que s'ho està passant malament actualment, o sobre qui la repressió de la Junta Militar actua. Molta, i per exemple no s'ha avançat gens amb el tema de llibertat de pressió, el control dels mitjans, etcètera, etcètera, no? O sigui, l'exèrcit també hi ha directives, clarament als mitjans, doncs d'això no es pot parlar, o tal i tal.
Però bueno. Perquè la xarxa ajuda molt a informar, a mobilitzar,
sí.
Però a l'hora de crear una proposta, sí. Segurament és el que més costa, no? Tornant a l'exemple de l'11M, jo crec
sí,
que
digues.
Aquí va ser, entre cometes, molt fàcil
sí.
Informar, donar a conèixer què estava passant, que hi hagués més transparència,
sí.
De més denúncies de corrupció, més denúncies de bancarrotes de l'administració pública, més denúncies doncs, de partidismes, veure qui estava fent què a cada lloc, fer un mapa de les persones que eren activistes, posar-los en coordinar-se, proposar accions de protesta, d'ocupar els carrers, etc etc. Però quan s'arriba el moment de les assemblees i dir què volem, llavors quan surt aquella miríada de propostes, algunes d'elles contradictòries entre elles, i llavors, tot i que no va haver aquesta voluntat, si hi hagués alguna voluntat de dir molt bé, us escoltem, què fem, era difícil, no?, dir doncs, què volia Plaça Catalunya, què volia
Parles Sol, del 15M,
Sí, sí, sí.
Vale.
Ho dic perquè és un cas proper, vale. Però entenc que el que passa allà és el mateix amb un problema, i és que hi ha la germandat, diguem, dels germans musulmans que sí estan organitzats.
Sí.
Llavors, la proposta que ve no és la dels bloguers, no és la de la protesta ciutadana, sinó que és una altra proposta molt diferent a la que inicialment sembla que sigui la que vol la revolta, no? Llavors crec que allà es crea una tensió que probablement és un dels motius quals no s'ha resolt. Aquí, diguem, no s'ha resolt i ens hem quedat igual que estàvem, o pitjor, però diguem que ens hem quedat igual que estàvem. Allà el problema és que es vol més llibertat i en canvi es crea un buit de poder quan creu el jerarca, i qui pot ocupar el poder que deixa buit és un poder que també tenim els nostres dubtes sobre què és el que pretén, no? I entenc que aquestes tensions són molt complicades i la xarxa no ho va resoldre o no ho va preveure o no ho va saber...
Odia fer això, però he de fer un tall. És que em sap molt greu, de veritat.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Vols estudiar d'una forma diferent, treballar, ser independent i de cop trobes la manera, estudiaràs a internet, que gairebé és casa teva. La feina, els amics, els concerts i una universitat sòlida i propera. Si no vols renunciar a res, ja ets una ment oberta.
La UOC és la universitat que et proporciona un mètode d'aprenentatge únic i innovadors programes de postgrau perquè res no t'aturi. UOC, ments obertes. Entra a uoc.edu.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
Sort d'explicacions, perquè abans de fer el tall he dit que ens sap molt de greu tallar quan la discussió està així, però com sabeu aquest any estem emetent el programa també a través de moltes emissores de ràdio, hem de coordinar això, és molt complicat i vam haver de pactar que n'hi haurien uns talls perquè cada emissora faci el que crea convenient en aquests moments, exactament al minut 27, per això els que ens escolteu en podcast, escolteu també el tall. Primera. Segona cosa, l'Ismael, ara parlant mentre sonava la música i tot, l'Ismael s'ha donat i ha dit on CM, com volia dir, quin CM.
Exacte.
Ja està. I ara sí, anem al debat. Vinga, perquè l'Ismael ha plantejat, si m'ho deixes definir així, el paper més reactiu que propositiu d'internet. Plantejava el tema, per exemple, de que a Egipte els que estan organitzats els germans musulmans, que ací en el 15M com a reacció sí, però a l'hora de proposar allò era un guirigall, etcètera, etcètera. Vinga, a discutir. Qui comença?
Jo, va, intento ser molt breu, perquè
aquest tema... No, cal que siguis breu, tenim temps. Tenim
vale,
temps.
L'Ismael, respecte al 15M, que et comentava, que m'ha sorprès perquè passa en passat, quan per mi segueix molt viu i molt en present. Però no m'enrotllo sobre el 15M, si voleu en parleu més, me'n vaig una mica... També el segueixo amb molt d'interès, amb el tema... Egipte. Amb el tema Egipte, per mi els bloggers o els activistes digitals, per ampliar-ho, per mi són una part de la societat, una part dels moviments d'oposició a Mubarak molt interessant, però no els únics. Mm-hmm. Sí, els més creatius, els més innovadors i els més capaços de crear entusiasme i de mobilitzar la joventut. Per una banda això. Però una cosa és el carrer, però és que això també passa aquí a Espanya, a tot arreu, i l'altra són les eleccions i el procés electoral. Val? No té res a veure. Aquí a Espanya us recordo que va guanyar el PP en majoria absoluta en plena efervescència del 15M. Val? Per mi no és contradictori, són dos nivells de lectura diferents i de participació diferent. I llavors, germans musulmans, altra banda, però no em vull enrotllar sobre aquest tema. Jo aquí, a veure, jo no soc, tinc un capítol dedicat als joves germans musulmans, que parlo de la generació digital dels germans musulmans, que és un dels capítols que jo potser trobo més interessant per usar, bueno, per la gent aquí, per novadors. És una altra aproximació als germans musulmans. A veure, jo no sóc una fan dels germans musulmans, però aquí a Espanya em trobo sovint amb la tesitura que els he de defendre. Per què? Per què? Perquè tothom els ataca. O sigui, hi ha tants prejudicis, tants estereotips. Els germans musulmans són un moviment molt ambigu que s'ha dedicat a sobreviure i ha fet el que li convenia per la seva supervivència, pactar, enfrontar-se. Però són molt pragmàtics, molt enormement pragmàtics. Per exemple, en el cas d'Israel, a mi no em preocupen els germans musulmans per Israel. Jo no crec que ningú estigui massa preocupat per aquest tema, realment, respecte a la dona, respecte a tal. Bueno, ja ho veurem. De moment, respectem la transició egípcia com l'estan fent els egipcis. L'únic problema d'aquesta transició, en comparació a la tunisiana, és que qui l'està tutelant és l'exèrcit, que Tunísia van tenir la sort que es van organitzar, va ser civil. De moment és l'única, ja veurem què passa. Potser sí, el resultat que ha estat sorprenent per tothom és el tema salafistes. Això ja és una altra història, hi ha unes influències diferents al darrere.
No, són els germans musulmans per tancar-ho, això.
Sí.
Jo el que vull dir és que no són els que fan la gran revolució o la gran sortida al carrer, els que proposen que la gent surti al carrer.
Tens raó amb això.
Sinó que són els que recullen el que els altres sembren, no?
Sí.
Llavors, hi ha una disfunció, diguem-ho així, de qui fa sortir la gent al carrer proposant una sèrie de màximes que jo crec que són molt més obertes i més democràtiques que les dels germans. I en canvi, quan hi ha el canvi de pas... a qui feia les accions a sortir al carrer queda en un segon pla perquè no ha sabut articular i queda per un altre. I no entro a jutjar si aquesta altra proposta és millor o pitjor. Només dic que no és la inicial. Sobre el cas del 15M, home, jo crec que sí que hauria d'haver-hi canvi, diguem, i que sí que hauria de ser les eleccions, sobretot tenint en compte que no hi havia cap dictador per derrocar, no? En qualsevol cas, qui crec que hauria d'haver sortit al carrer o indignar-se eren alguns polítics que no van sortir. No deixa de ser simptomàtic, i per això parlava en passat, que gairebé un any del 15M el primer que cau és Jaume Matas, que cau avui. És a dir, han passat 9 mesos i el primer que cau d'un dels causants d'aquell 15M, jo crec que un és el Jaume Matas claríssimament, ha caigut ara, i un dels que podia haver caigut a València no va caure fa uns mesos o fa unes setmanes, de fet. Bé, no sé si ja s'ha de parlar en passat o no del 15M, l'esperit potser és viu, però, home, jo crec que després de 9 mesos podien haver passat moltes coses, hi ha hagut dos torns d'eleccions entremig...
A mi hi ha un factor que m'encurioseix molt tant de la revolta ara com del 15M relacionat amb internet, que és, i si internet genera una cultura política diferent? És a dir, nosaltres estem acostumats a que els moviments polítics volen arribar al poder amb una proposició molt concreta, amb un programa molt concret, etc, etc. Però i si precisament els nous moviments polítics que s'estan articulant per internet no volen això? És difícil d'entendre per nosaltres, perquè estem acostumats a l'altre, estem acostumats a que això acaba amb fulanito manant. Val? Però i si no n'hi ha aquesta voluntat?
És que, i si aquests, aquests activistes digitals egipcis no volen la nostra democràcia? Volen una història completament diferent.
O, per no, exemple, vol, o no volen un règim, com Mubarak, i ja està.
No,
i després,
no.
Que vol... sigui el que sigui.
Sí, aquest que sigui, com, com, com en diem, no ho sé, ells parlen d'una democràcia diferent i ells consideren que la lluita aquí per reformular la democràcia potser és més complicada que la seva, que era tombar clarament i directament un dictador.
Jo també crec que tal com estan les coses, tant aquí com allà, és més fàcil destruir. És a dir, portem 300 anys d'institucions industrials, diguem-ho així. Dic industrials perquè són de la revolució industrial. Universitats, partits polítics... Totes les institucions que tenim ara pràcticament són de l'època industrial. És molt difícil reformar-les, molt, molt. Llavors, estic d'acord amb el Vicent que potser no és el que volem o potser no és el que volen. Dic volem perquè jo també m'identifico amb el 15M, encara que en parli en passat, eh? Però veig que estan tan estructurades i tan ben assentades aquestes institucions, tot i que, com abans parlàvem abans d'entrar, el periodisme, per exemple, és un dels que està trontollant més, no?, aquest quart poder, però veig que encara aguanta o encara... i té un paper com a institució. Serà de la manera que ha de ser, serà diferent, però el paper, diguem, del quart poder del periodisme ha de ser-hi, no crec que canviï molt el paper, no dic la forma. Clar, fer canviar això és molt complicat, llavors o ho destrosses, diguem, i ho trenques a zero, com pot haver passat a Egipte, que no crec que hagi passat del tot, o com a mínim intentes una transformació per dintre, encara que a llarg termini el que vulguis sigui una cosa molt diferent, no? Jo crec que a Espanya necessites necessàriament canviar les quatre rodes del cotxe sense parar el cotxe. Bàsicament perquè no volem parar aquest cotxe, perquè tenim una democràcia que més o menys amb els seus mals i menys doncs ens estimem bastant. Llavors, canviar aquest cotxe amb les quatre rodes, diguem, canviar les quatre rodes del cotxe en marxa, vol dir que, bueno,
que te la final, pegaràs.
Vols una altra cosa, però has de fer canvis. I qui els pot fer, és des de, jo crec, en la meva opinió, és des de dintre. Diguem, aquests polítics de base, aquests sindicalistes de base, la gent de base, i si voleu, no parlem de política, parlem de l'escola, no? Qui pot fer el canvi a l'escola? Doncs són els professors en el seu dia a dia. Una altra cosa és que després tinguin polítics per sobre o pares per sota o nens pel mig que no els deixen fer el canvi. Però diguem, el canvi metodològic de l'escola és a nivell micro, sobretot, i rebentar el sistema des de dintre. No podem parar les escoles durant dos anys i dir, va, doncs la propera llei la farem d'aquí dos anys i de moment estem dos anys sense educar els nens. Clar, però qui s'ha de revoltar no ho fa. Diguem, els polítics de base no es revolten. Els mestres jo crec que en gran mesura es revolten, però encara els hi queda molt. Periodistes encara, jo crec que la majoria encara els hi costa molt de veure que el periodisme sí, però el diari potser no. Llavors estem en un moment molt complicat de que les estructures romanen i amb els individus no, no? I ara això, tot això no sé quant de què venia, però crec que venia a la dificultat d'articular un canvi i de que parlàvem en passat, no? Que podien haver passat coses doncs, i que no han passat, doncs això, doncs... renovacions de cúpules directives dels dos grans partits en aquest país que no han canviat, de partits no tan grans però que també podrien haver canviat i que han fet una continuïtat suposadament vestida de canvi.
Què passa? Que a mi m'agrada comparar això amb les ideologies del segle XX, no? És a dir, nosaltres venim d'un moment on el segle XX naix en un moment amb ideologies molt totals, no? És a dir, el comunisme és una alternativa total i la democràcia burgesa liberal, tal i com estava plantejada en el seu moment, és molt total, afecta tota la vida, no? No n'hi ha dubtes. Però després, al llarg del segle XX, i conforme avançant al segle XX, cada vegada, si ens fixem, les ideologies són més de mirada i són les ideologies que triomfen. És a dir, la gran ideologia que canvia el món al segle XX és el feminisme. I després arriben els moviments pacifistes i canvien fins i tot la política de blocs. I després arriba l'ecologisme i canvia la manera en què ens entenem amb el planeta, no? Però ja no són ideologies totals. No tenen un discurs total sobre com s'ha d'organitzar tota la societat, sinó que enfoquen, no? I jo tinc la sensació de que Internet és la continuació d'això. Que no es tracta de tindre una alternativa escrita coherent i global a tot, sinó que es tracta de dir, mira, això no ens agrada, i això que no ens agrada, anem a per això, no? I que en part, part de l'èxit que té Internet és perquè la gent se sent còmoda fent això.
Us puc fer una pregunta a tots tres? Perquè és una tesi que m'han defensat tant algun activista ara com algun activista del 15M, que a mi em resulta molt interessant, la comento molt de passada, i és, penseu que el que va passat Tunísia, després seguit a Egipte, després seguit a Espanya, després seguit als Estats Units, etc, etc. Podem buscar les arrels, a cita el moviment antiglobalització, quan es comença, a més, a utilitzar internet, i és una revolució ciutadana global.
Cap mena de dubte.
Sí.
Sí? Doncs pues és apassionant, això. Això és el que... Aleshores serà una lluita llarga, un canvi llarg, vull dir que no ho podem valorar encara.
No, no.
Saps què et vull dir? És una cosa que s'està fent i que portarà...
Un canvi cultural i, de fet, aquests dies, justament, hi ha un exemple que a mi em té desconcertat, que és el tema aquest del Joseph Kony, 2012.
Ai, sí, curiós.
Pels que no ho saben, si alguna gent no ho sap, és aquest vídeo... sobre un,
d'una ONG,
un senyor de la guerra de Uganda, perdona, que en fi, que ha provocat moltes crítiques per part d'alguna gent i per part del propi govern d'Uganda, que digui que tot això
sí,
ja és molt
ha generat moltes residual. Crítiques, però jo no sé si el Kony aquest no l'arrestaran, o sigui, jo crec que caurà aquest any el senyor Kony, és a dir, que tu et mires el vídeo aquest i dius, ui, hi ha una perspectiva i un viatge, és molt mastegat, jo crec que també és molt un producte, doncs, si te'l mires com un producte doncs, pels Estats Units i des dels Estats Units, doncs, bueno, potser no grinyola tant, però realment és això, és una mica el que deia el Vicent abans, no? D'internet com a factor per dir, amb això no ens agrada, tombem-ho. I realment, vull dir, en 6 dies ha aconseguit més de 100 milions de persones veient aquest vídeo que no havia passat mai. Pel 20 d'abril doncs, ja tenen convocada doncs, la plasmació de la xarxa digital, es plasmarà al carrer doncs, enganxant doncs, la cara del Kony, i al final el missatge és aquest tio, ningú sap qui és aquest senyor de la guerra, però resulta que és el del top 10 del Tribunal Internacional Penal Internacional, doncs és el que és al damunt, que l'estan buscant, i doncs mira, doncs Uganda i Congo i República Centreafricana no se n'han sortit, doncs hem de fer-lo famós perquè la gent sàpiga què ha fet aquest home i que ha d'anar al tribunal, no? I aleshores, no sé, a mi realment estic esperant el dia que diguin que l'han detingut, perquè jo crec que serà com una plasmació de dir, ostres,
no serà realment... fàcil, estem parlant de la selva equatorial, que és un lloc on, si t'has d'amagar en algun lloc i saps viure allà dins, perquè no és gens fàcil,
jo crec que
és dels llocs més difícils de que te troben, eh? No
sí,
serà fàcil.
Però vull dir, al final és això, és a dir, potser darrere aquest vídeo o darrere aquesta campanya no hi ha una gran ideologia, no hi ha un canviar amb el món, però sí que hi ha de dir, ens focalitzem en aquesta persona i posem tot l'esforç, encara que sigui concentrat en un any i en una data. I ja veurem què fa això.
També pot ser que la gent s'ha cansat de... És a dir, ens han defraudat tantes vegades que n'hi ha un cert cansament de les grans ideologies, no? Ja ha arribat un punt. Aquesta frase que, per exemple, el 15M a l'estat espanyol va posar molt en pràctica, ho dic especialment pels oients que tenim a Catalunya Nord i Andorra, que potser no segueixen tant l'actualitat de l'Estat, no? Però aquesta frase segons la qual PP i PSOE són el mateix, no? Que és un canvi ideològic monumental, d'una dimensió colossal, no? Clar, aquestes coses, diguem, són fruit de decepcions, no? Són fruit de que ja n'hi ha hagut alternatives, ja arriba un moment que et defrauda tot, no? I pot ser quan et defrauda tot prefereixes focalitzar, no? I dir, mira, anem a veure, què podem canviar? Això concret, doncs anem a per això, no? Allò concret, doncs anem a per allò, no? I pot ser és una de les claus d'aquest nou moviment a partir de Seattle, tot i que personalment jo crec que el gran tema que està esclatant i que esclatarà serà, diguem, l'abús de les institucions financeres i l'excés de compliance amb les institucions financeres dels governs. Jo crec que la quebra del sistema democràtic vindrà per ahir, perquè és que és un escàndol d'abast mundial ja, no? I això petarà per ahir, no?
Vosaltres que també, jo que ho sé, o sigui que bàsicament tot això ho segueixeu online, vosaltres molt més, m'imagino, jo trobo que hi ha una efervescència online que potser a nivell de carrer no la percebeixes, però que... O sigui, aquest cansament, aquestes frustracions, que hi ha molt activisme que funciona en el món virtual, que potser no té una traducció directa al carrer, doncs per temps, per disponibilitat, per lloc on vius, etc. Però que hi ha un debat impressionant a la xarxa.
Home, Espanya, diguem, tot i que en relació a altres països no estem molt avançats, diguem que es connecten a diari o pràcticament a diari no arriba al 60%. Mm-hmm. Crec que els números que dona oficialment l'INE d'internautes en Espanya són el 67%, mm-hmm. però la pregunta a la que responen és si t'has connectat l'últim mes.
Sí.
Llavors, si anem rascant cap enrere, arribem a més o menys la meitat d'espanyols que es connecten més o menys de forma setmanal, mm-hmm. que jo crec que si vols seguir el dia a dia les notícies t'has de connectar diàriament, no? Però de setmanal...
Però això canvia amb el telèfon, eh? El telèfon és el 100% de la població connectada d'aquí bueno, X anys.
Sí, però de moment és el 50%, diguem, el que sí, es connecta sí. a diari. I aquí podem anar més enrere, és a dir, quanta gent compra, i no pel fet de comprar, sinó per demanar una alfabetització, diguem, digital diferent. El fet de comprar vol dir que si compres per internet vols dir que també llegeixes d'una manera diferent per internet, o si participes, o si dones diners. Llavors anem restant i restem les edats, diguem, que adopten menys, i agafem la gent que està a l'atur que adopta menys, i acabem doncs, amb la piràmide típica, diguem, de gent ben formada, gent amb una bona feina,
bueno.
gent... El que vull dir és que realment són, com dèiem abans, no? hi ha dos països diferents, hi ha un país que més o menys té una formació, que més o menys té un poder adquisitiu, que té unes preocupacions, que, entre cometes, pot perdre el temps pensant en política, i un altre país doncs, que senzillament viu fora d'això.
Tot això ha estat així sempre.
Sí.
No conec cap revolució diferent.
Exacte.
No, i ara les possibilitats de participar en política són enormement àmplies, molt més àmplies.
I en canvi, el que diuen les dades és que passa tot el contrari. És a dir, hi ha un senyor que es diu Tichenor, que fa una hipòtesi dels 80, que és la hipòtesi del knowledge gap, diguem, del gap de coneixement, no? I que s'ha comprovat amb l'educació, amb informació, amb participació política, i el que ve a dir, per dir-ho molt, molt brutalment, és dir, si el teu pare és un delinqüent i la teva mare està a la presó, fa servir l'ordinador per evadir-te, o fa servir la biblioteca per quedar amb els amics i fumar-te uns porros, o fa servir els mitjans que tens el teu per evadir-te, i si els teus pares són novels d'economia i de finances, fa servir internet per fer millors deures i per ser millor a l'escola. Dit a lo bèstia, no?
Molt a lo bèstia.
Molt a lo bèstia. Llavors, el que troba l'evidència és que els ordinadors a l'aula, el mateix ordinador a la mateixa aula, si el nen té problemes a casa, el que fa servir és treu pitjors notes. No, treu pitjors notes i en canvi el que a casa l'ajuda a fer els deures i amb l'ordinador l'ajuden més, treu millors notes. El que abans llegia el diari, ara amb internet, no només llegeix el diari, sinó que comenta el diari, critica el diari quan fa falta ortografia i comenta els diaris amb els altres. I el que no llegia el diari amb aquell mateix ordinador, doncs es dedica a veure, diguem, el futbol online, etc. Això s'ha replicat en diferents estudis i llavors ho trobem cada cop més. Llavors,
i? Però...
Corol·lari.
Sí,
sí, exacte. Tenim unes eines que ens permeten participar més que abans i el que estan fent és multiplicar les coses bones i les coses dolentes. Qui estava passant de política passa molt més. I no només no se n'assabenta de coses que a vegades se n'assabentava per casualitat al quiosc, sinó que ja no les veu. Hi ha una altra persona que parla de la serendípia de la informació, no? Tu abans agafaves, encara que fos un diari esportiu, i en algun moment arribaves a que havien tancat el Mates a la presó. Ara no, ara com que et subscrius per RSS o per mail a les notícies que només diuen Messi, és que ni tens els transcendents que ha fet el Cádiz, no?
Però això no és difícilment comprovable i jo...
No, això hi ha dades,
Vale, jo intuïtivament crec que gent que estava desencantada de la política, no que passés però per un desencant i perquè no se sentia representat, se sent representat en aquest curs, en aquest grup de persones que la xarxa coneix.
Però aquest estava implicat en política.
O sigui, això li vols implicar...
El que no vol dir política formal, diguem-ho així, la representativa o els canals...
Bueno, doncs, diguem-ne, que penso que la gent que té interès per la política però no s'hi havia implicat i no funcionava amb els canals estàndards, amb aquests canals té una capacitat d'implicar-se que no tenia, per tant estem multiplicant
brutal.
Efecte.
Però aquesta persona ja anava als Ateneus o ja
no
anava
no necessàriament. El que em refereixo és que quan ho redueixes a estudis, val, li treus molta importància,
home,
molta
sí,
punta.
Sí.
Per exemple, aquests ja nanos, torno un moment al meu llibre, no perquè m'interessi, sinó perquè, torno un moment, quan els 2004, els 2005, jo els vaig començar a seguir tals, no pensis que ningú em comprava gaire reportatges, perquè per molta gent podia ser un grup de nens pijos que fan servir internet. No, és veritat, ni eren pijos, alguns sí eren classe mitjana, no necessàriament tots, com es diu, hi havia una mica de tot, i a mesura que va anar creixent la blogosfera. I a veure, ara podríem discutir la importància del paper que han jugat, i possiblement jo li donaria menys, i a lo millor tu menys, o al revés, hi ha molta polèmica sobre això. Ara que ningú els hi discuteix la importància, més gran o més... Doncs eren un grupet. A lo millor jo t'estic parlant el 2004-2005, eren 250, van anar creixent. Saps què et vull dir? Vull dir que les repercussions de... de la capacitat que té la xarxa per connectar persones, per crear entusiasme, per de contagi, mira, bueno, ho saps millor que jo. Vull dir que no li traiem importància, em refereixo.
No, només,
i,
no, no
i aquí a l'estat espanyol, aquí a l'estat apuntar... espanyol, per intuïció, i jo ho segueixo com a... Tinc simpatia, evidentment, cap al 15M, però ho segueixo molt com a observadora, com el seguia amb ells, eh? Hi ha aquesta part d'implicació personal, però també molt professional, i jo noto una gran efervescència i un gran contagi de... I grans... Estan sorgint ara, per exemple, aquest grup que ha sorgit contra els CIEs. O sigui, està passant de la xarxa al carrer amb petites accions...
Bueno. No, inclús casos polítics ja, vull dir, per exemple, què canvia perquè de repent un moviment polític com és Compromís al País Valencià supere totes les barreres que històricament li havien impedit arribar al Parlament i les supere de sobres, és internet, òbviament, entre altres coses perquè ells fan un ús molt, molt intel·ligent d'això. El Compromís va rebutjar gastar-se els diners en tanques electorals i se'l va gastar en equips de dinamització de les xarxes socials. Molt, molt brillant per la seva part. Fins i tot una cosa com l'augment de l'independentisme a Catalunya no s'explica sense el paper d'internet, perquè no n'hi ha darrere, diguem, ningú que estigui espentant. No? La capacitat de creació real de política de la xarxa, jo crec que a les d'ara és molt evident, no? El que és difícil és després això a on porta, i ahir és la pregunta de si és que ha de portar a algun lloc.
Sí, t'anava a dir, el 15 de maig, creus que realment ha de presentar propostes? Ha de...
No.
Ah, vale, doncs pues ja... Vale, no. Pues desenvolupa més el que has dit.
Jo crec que...
Ens queden 3 minuts, Vicent.
Vale.
Jo del 15M esperava que, diguem, que indignessin els polítics de base, en els que sí que...
Vale.
I es va trencar aquesta cadena de transmissió. I, per exemple, el tema de Compromís a mi em sembla excel·lent, però crec que és una excepció brutal. Crec que, per exemple, me faig una analogia de la peixera, que cada cop som més capaços de decidir dintre la peixera si nadem cap a l'esquerra o nadem cap a la dreta, si ens mengem un peix o no, però si nadem dintre d'una peixera quadrada o rodona o ovalar, no. Cada cop, i deies abans, no? O sigui, la distància que tenim entre les preses de decisió sobre el sistema són cada cop més llunyanes. Llavors, dintre del sistema ens és molt fàcil cada cop més i més poderós fer coses, però la distància que tenim de canviar el sistema és cada cop més alta, i aquesta cadena s'ha trencat perquè el sistema polític no ha jugat el joc de transmissió. I aquí és on a mi em patinen les coses. No tenim cada cop una ciutadania cada cop més implicada, una altra que no, però qui realment podria que això es transformés en força, en energia, crec que no ho està fent, crec que algú no està fent els deures. Jo pensava que ens adoraríem més a les eleccions, i veu que no.
Jo seria més pacient,
Jo també.
Jo crec que...
Tu, Martí?
Jo crec que, sobretot, internet està jugant un paper, diguem, abans en dèiem d'intel·lectual col·lectiu, molt potent. I que les coses volen el seu temps, tampoc pots córrer més del que...
Jo crec que també el que dona... O sigui, el que dona peu també internet...
Un minut.
Sí, no, bé, és ràpid. És que... així com amb els polítics, reclamar els polítics, al final topes sempre doncs amb un sistema, amb un mur que diguem-ne moltes vegades no et fan cas. Amb internet la gent, això, doncs, concentrant-se, aconsegueix petits canvis, i són aquests petits canvis allò que això són,
no era,
poderosos,
no era, anava a dir-ho
però és això, ara mateix són petits canvis sumats, doncs ja veurem què porta.
Molt bé, doncs quan l'hora de l'internauta passa ràpida, passa volant. I ens ha passat molt ràpidament amb el Martí Crespo, amb l'Ismael Penya, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Gràcies, Ismael, per venir. I sobretot amb la Lali Sant Diumenge, que ens ha ofert a tots els lectors aquest llibre d'Edicions La Magrana, Guerrilles del teclat, la revolta dels bloggers àrabs des de dins. Lali, moltes gràcies per escriure-lo, per explicar-nos totes aquestes coses i per la teva feina de tants anys.
Gràcies, està molt agradable.
A tots els nostres oients, si hi havia podcast, si hi havia via ràdio, ara m'estic enfarfallant completament en l'últim segon, ens trobarem la setmana vinent.
L'Internauta. El fem perquè podem.